Bé,
Algun dubte, alguna pregunta? No hi ha cap dubte, cap pregunta. Una pregunta, si la vida del hidroponismo, ¿es un para la tierra que enseñas o...? No, la lliga del Peloponés és el Sahara Express, amb el seu carbó. La lliga del Peloponés, no. Algun altre dubte? Bé, aleshores anem a les guerres mèdiques. Les guerres mèdiques, que serà un fenomen d'una extraordinària importància per la història de Grècia. És un fenomen d'una extraordinària importància per la història de Grècia per dos factors diferents. Un purament historiogràfic. Per primera vegada hi ha un historiador que és Heròdot, que descriu en principi directament, Heròdot en teoria ha vist les guerres i vol explicar-les. Hi ha un text llarg, un text complex, en el qual Heròdot explica els orígens, explica com per què es fan aquestes guerres, com es fan aquestes guerres. Per tant, com suposo que tots sabeu, això fa que Heròdot sigui considerat com el pare de la història. Per primera vegada apareix un historiador que narra unes guerres complexes. Per un altre cantó, les guerres mèdiques impliquen l'aparició d'una Grècia completament nova, un concepte completament nou de Grècia. Grècia havíem vist que passa una etapa de formació, és a dir, una etapa que aniria entre el final del món micènic i la colonització, en la qual es produeixen els sinoïcismes i apareix la base del que serà la cultura grega. Una altra fase que va des de les colonitzacions fins a les guerres mèdiques, normalment es sol anomenar l'època arcaica, en la qual es va consolidant la polis i es va consolidant un tipus d'estructura política, econòmica, mental i militar característic de Grècia. Però tot això canvia radicalment amb les guerres mèdiques. Les guerres mèdiques donaran origen a un tipus d'organització, a un tipus de mentalitat completament diferent, que serà el que es coneix habitualment com la Grècia clàssica. La Grècia clàssica donarà lloc a una cosa completament nova. Bé, què passa amb les guerres mèdiques? Els perses o els medes s'havien anat estenent per tot el món antic. En el 547 conquereixen Jònia, i al conquerir Jònia, els jonis no s'ho prenen com una cosa greu. Els jonis accepten de més o menys de bon talant la submissió a l'imperi persa, a l'estat persa. L'estat persa és un estat que, en el qual el rei, suposo, no sé si us en recordeu, és considerat com el pastor, és considerat com un personatge positiu, i a l'estat persa, en principi, fuig molt dels models dels estats del proper Orient Antic. Fuig molt del model dels assiris o del model dels neobabilònics, que es basaven en una dominació cruel i en un expoli de recursos en forma de tribut important. Els perses es basen en el comerç, es basen en establir xarxes comercials i esferes del que avui en dia anomenarien coprosperitat. I això explica que Jònia sigui sotmès als perses sense greus problemes, sense greus conflictes. Però, com tot el bo, dura poc. Cap als 500, els jonis decideixen sublevar-se contra els perses. No solament decideixen sublevar-se contra els perses, sinó que destrueixen Sardes, que era la capital persa de la costa de Jònia. I els, la sublevació generalitzada, els milesis, els habitants de Milet, són els que lideren la sublevació i els habitants de Milet demanen l'ajuda de les altres ciutats gregues. Els grecs, especialment els espartans, fan el que els agradava fer, és a dir, mirar cap a un altre cantó. Jo no en sabia res del que està passant. Però hi ha dues ciutats gregues que sí responen a la crida dels milesis o a la crida dels jònics, que és a Erètria i Atenes. Erètria és una ciutat d'Eubea i Atenes era una ciutat de categoria inferior, no era ni molt menys una ciutat especialment important, però tant els d'Erètria com els d'Atenes, per sentiments més o menys de complicitat amb els jònics, decideixen ajudar els jònics. La sublevació jònia acaba molt malament. Els perses destrueixen la ciutat de Milet i els perses no es limiten a destruir la ciutat de Milet, sinó que prometen que destruiran a Erètria i Atenes. Destruiran a Erètria i Atenes no perquè vulguin conquerir Grècia, sinó perquè consideren que Erètria i Atenes han ajudat els jònics a sublevar-se i han participat a la destrucció de Sardes. Per tant, la seva idea és que han de ser castigats amb la destrucció. Aleshores, el 490 abans de Crist, els perses envien una expedició. Aquesta expedició destrueix completament la ciutat d'Erètria i fracassen a davant d'Atenes. Fracassen, el seu segon objectiu havia estat Atenes, i fracassen, ningú sap exactament per què, o hi ha diverses explicacions. Els atenesos no donaven un dracma per la seva ciutat, el conjunt de Grècia tampoc creia que tinguessin la més mínima oportunitat, i amb un fenomen estrany, els perses van desembarcar a Marató. Sembla ser que els atenesos els hi van parar un parany. Sembla ser que havien promès que una part de la ciutat s'aixecaria per permetre l'entrada dels perses, però en realitat no es van aixecar. Aleshores, sembla ser que van caure amb això, amb una espècie d'emboscada, un parany a la platja de Marató. Els perses van ser derrotats i, com suposo que tothom sap, un soldat se'n va anar corrent a Atenes i quan va arribar a Atenes va dir "Nimicamen, hem guanyat" i va morir. Va córrer exactament 42 quilòmetres i 4 metres d'aquí la cursa de Marató. Va ser la proesa de Filípides que clar, els atenesos tampoc s'ho creien massa. El fracàs a davant d'Atenes, òbviament, en els perses no els va agradar absolutament gens. I els perses van jurar que es venjarien del fracàs a davant d'Atenes. Però Pèrsia era molt gran, tenia molts territoris i en aquests territoris hi havia sublevacions, el qual va fer endarrerir, a més el rei va morir, va fer endarrerir la venjança persa. La venjança persa, el que es coneix com la Segona Guerra Mèdica, es va endarrerir fins al 480. Al 480 els perses van enviar un enorme exèrcit a Grècia amb l'objectiu, a més van fer un canal a la Cancídica, van fer un pont de barques en el Bòsfor, és a dir, van fer uns esforços en enginyeria enormes per destruir Atenes, per destruir la ciutat d'Atenes. Aleshores, els perses van invadir Grècia, com suposo que tothom sap. Els atenesos, quan van veure que els perses estaven a les portes van fer dues coses. Una, enviar una ambaixada a Delfos, a preguntar-li a la Pítia, a la pitonissa, que què fem. La pitonissa, com ja havíem dit, va decidir que feu un mur de fusta que pararà els pèls. Els ateresos es van dividir en dos, els que van fer els gilipolles, que van fer el mur de fusta, els perses els van cremar, van cremar el mur amb els atenesos a dins, i uns altres que van dir que això vol dir que fem una flota. De fet, ja tenien una flota que havia construït Temístocles després de la primera guerra mèdica, amb la plata que havia trobat en l'Aurion, i van fugir cap a Salamina. Per tant, a part del penós projecte de parlar amb l'oracle de Delfos, que semblava clar que res traurien, van enviar una ambaixada a Esparta. Esparta, en aquella època, tenia una certa hegemonia, és a dir, era considerada el primum inter pares dins de les polis gregues. I tenia un cert predicament moral dins de les ciutats gregues, i es considerava que l'obligació de defensar-les. L'ambaixada atenesa va arribar a Esparta i els espartans van decidir que arribes en mal moment. És a dir, no ens volem comprometre en els vostres afers. Nosaltres, el que va decidir Esparta és enviar un dels dos reis, el Leònides, amb la seva guàrdia personal de 300 soldats, de 300 espartiates, i a més van decidir que fortificarien l'istme de Corint, i si els perses arribaven a l'istme de Corint, aleshores s'hi enfrontarien. És a dir, si els perses es limitaven a destruir Atenes, que facin. Si volen algú més, les tindrem. Per tant, Esparta es va inhibir completament, van donar excuses amb el pagador, van enviar a Leònides amb els seus 300 espartiates a defensar a Atenes. La cosa va acabar molt malament. Els espartiates van ser completament destrossats a les Termòpiles. Heròdot dona explicacions també lírico-bucòlico-bailables. Els perses van destruir completament Atenes, i els atenesos, que van destruir l'Acròpolis. Per als perses, la destrucció de l'Acròpolis era la venjança per la destrucció de Sardes, i la flota atenesa es va retirar a Salamina, una illa a prop d'Atenes. Segons la versió grega, segons la tradició grega, és a dir, segons la versió del nostre gran amic Heròdot, els perses van perseguir a la flota àtica, i va haver-hi una batalla a Salamina. Els grecs van derrotar la flota persa i els perses van fugir corrent, i els grecs van decidir que eren tan generosos que els deixarien marxar i que no destruirien el pont de barques sobre el Bòsfor per retirar els perses. Això és la versió grega. El fet real és que l'exèrcit persa tampoc es va retirar. L'exèrcit persa va deixar una guarnició a Tebes en mans d'un general persa. Havia destruït completament Atenes, i a l'exèrcit principal, a l'exèrcit persa, se'n va anar amb el rei a Pèrsia. Aleshores, l'any següent, els grecs es van enfrontar amb la guarnició persa de Tebes, i la van derrotar a la batalla de Platea, amb la qual es va expulsar els perses de Grècia, o com a mínim de la Grècia històrica. Un cop es va expulsar a la guarnició grega a la guarnició persa de Grècia, els jonis es van tornar a sublevar. La sublevació va acabar molt malament, i aquesta sublevació va portar al que es coneix com la Tercera Guerra Mèdica, entre el 471 i el 448 o el 449, el que va acabar amb el que es coneix com la pau de Càlies. La pau de Càlies és la pau per la qual Pèrsia, o millor dit, Atenes, accepta que Pèrsia continuï dominant Jònia i Egipte. Per tant, en definitiva, Pèrsia aconsegueix tots els seus objectius i Atenes no aconsegueix cap objectiu. A partir del 449-448, Pèrsia continuarà influint periòdicament en la història grega. Aquesta seria, d'alguna manera, la versió oficial. Per tant, la guerra decisiva, la guerra més important, hauria estat la Segona Guerra Mèdica. La Segona Guerra Mèdica és aquí, doncs, el mateix que us he explicat. Els grecs van voler oferir un front comú per defensar a Atenes. No es van posar d'acord de cap de les maneres. Moltes ciutats es van mostrar clarament com a properses, no ni tan sols neutrals, sinó claríssimament perses, i Atenes es va trobar absolutament sola, amenaçada per la destrucció, i va demanar ajuda a Esparta, ajuda que no va tindre cap conseqüència real. Els grecs van plantar a una doble línia de defensa. Una era una naval al cap Artemision. Hi va haver una batalla naval que els grecs van perdre completament, i una línia a terra a les Termòpiles que va ser absolutament vulnerada, va ser absolutament passada. Per tant, els grecs van fracassar i van deixar absolutament sola a la ciutat d'Atenes, que convé recordar que va ser totalment destruïda. La font de tot això és Heròdot. I Heròdot, com a font històrica, és com a mínim discutible. Discutible vol dir que Heròdot descriu aquesta situació de la següent manera. Por consiguiente, Jerjes, hijo de Darío, condujo hasta el cabo Sepiápide y a las Termópilas a 5.283.220 hombres. Esto era, en definitiva, la cifra que ascendía la totalidad de los efectivos militares de Jerjes, pues el número exacto de mujeres encargadas de preparar la cocina, concubinas y eunucos, nadie podía pensar. Aquí us he posat algunes dates perquè us recordeu. La invasió nazi de Rússia va comptar amb 3.800.000 soldats i el desembarcament de Normandia un 8.000. Que això del 5.283.220 homes, a més els 220, és una xifra com a mínim discutible. Com a mínim, algun el va comptar per dos. És absolutament inimaginable que haguessin participat 5 milions de soldats sense comptar el que anava al darrere. És absolutament inimaginable. No, per tant, Heròdot s'alineava una mica la i les seves versions molt exactes no són. I el que passa és que els historiadors actuals tenen una certa tendència a prendre's com a paraula divina a Heròdot. que com a mínim havia suspès matemàtiques, no hi ha masses dubtes. Si havia suspès alguna cosa més, i si jo us aconsellaria molt de debò que llegiu Heròdot. Llegir Heròdot és fàcil, els 9 llibres de la història d'Heròdot. Heròdot era un cotilla. No és broma, Heròdot era un cotilla que a més que no se n'assabentava de masses coses, bé, em fa l'efecte que us ho comentava el quadrimestre passat. Heròdot explica que per construir la piràmide de Keops, el rei que la va començar, que la va ordenar de construir, però va trobar que sortia molt cara i que no la podia acabar. Llavors, per acabar-la, va prostituir a la seva filla i cada un que s'entenia amb la seva filla havia de presentar-se amb una cosa. A la pobra filla li va dir la reina. És un cotilla. És qui és. És a dir, el que no es pot fer és prendre's a Heròdot excessivament en sèrio. Perquè és còmode. Així com Tucídides sí és molt seriós i Tucídides sí que te'l pots prendre molt en sèrio, a Heròdot, bueno, jo us aconsello que us en llegiu. És que, a més a més, és que Heròdot diu, això diuen, és literal, això m'ho van dir els grecs, però ja se sap que els grecs... Heròdot és Heròdot, jo no tinc cap interès ni que us el creieu ni que no us el creieu, però hi ha versions molt barates de la història d'Heròdot i és divertit de llegir. No fa falta que us ho llegiu, que llegiu alguna part, és un cop. Hagués triomfat a l'Oda o una cosa altra. Més que, clar, és que jo no vull carregar-me el mes de la del compte, però el dels 5.283.219 homes. És que és impossible. És que és impossible. Si van tindre problemes els alemanys de 1941 invadint Grècia, invadint Rússia, què han de fer 5 milions d'individus? És que a més a més arrossegant el número exacte de mujeres encargades de preparar la cocina con cubines i eunucos, nadie podria precisar-ho. És que només el que necessita per alimentar, jo no en tinc ni idea, però alimentar a 6 milions de persones em sona... Crec que el Corte Inglés no ho donaria a l'abast.
Si està parlant de comptar tots els soldats, jo dic que sí, però no s'ha comptat a les que van darrere, com seria?
I com els compta? És a dir, un, dos, tres, quatre. Jo els 30 em descompto. És una història, però això té conseqüències per la interpretació d'aquest període, perquè també és molt discutible això de que els grecs derrotessin absolutament els perses i hi havia un pont de barques al Bòsfor i es neguessin a destruir que se vaya. Bé, aleshores les Termòpiles, això que ha proporcionat tantes pel·lícules i tantes històries, les Termòpiles és l'entrada de Grècia. És un espai que avui en dia és molt diferent de com havia estat antigament. La costa avui en dia és aquesta, antigament era un lloc on les muntanyes arribaven pràcticament fins al mar. Un lloc que era molt difícil de passar i era molt fàcil de parar a un exèrcit enemic. Però també molt fàcil de parar a un exèrcit enemic si 300 individus han de parar a un exèrcit de 5 milions, és que ni que vagin tallant el cap, és a dir, els altres es dediquin a posar així el cap i talla. I arriba un moment que et cansa. Jo no em veig tallant el cap a 5.000 persones. Ja acabaria, hòstia, és que hi va haver una batalla segur,
a més es va construir un mur perquè els perses no poguessin passar i a més com suposo que doncs, segons Heròdot, el que va passar va ser que un pastor va dir en els perses que hi havia un camí que va podia plantejar el pas i els perses van flanquejar el pas i van agafar els 300 espartans per l'esquena i els van derrotar. És que va passar coses d'aquestes. Sí, que Heròdot no és la millor font també. Que Heròdot és una font com a mínim una mica discutida. Bueno, aquí podeu veure les expedicions perses contra Grècia. Aquí hi ha l'armament dels grecs d'aquesta època. I aquí també podeu veure això. El pas de les Termòpiles i Salamina, que està aquí. Salamina. Per tant, els perses van enviar una flota. La flota, a mi també, va derrotar completament a la flota pers, a la flota grega, a l'Artemision, que aquesta flota que havia derrotat sense problema els grecs de l'Artemision, que estan front de les Termòpiles, també és de Salamina de forma tan impactant també no deixa de ser una mica bé, un cop acaba la primera guerra, la segona guerra mèdica, és a dir, un cop Atenes no solament s'ha recuperat sinó que ha aconseguit tornar a reprendre la ciutat després de la batalla de Platea, hi ha un període de 50 anys, d'uns més o menys 50 anys, entre el 479, que és la data de la batalla de Platea, després de Platea els atenesos tornaran a Atenes i reconstruiran la ciutat d'Atenes, per cert, fent trampes, això és un altre tema, i a l'inici de les guerres del Peloponès, o de la guerra del Peloponès, el 431, hi ha un període d'uns 50 anys que tradicionalment es sol resumir a la historiografia com la pentecontecia, que vol dir els 50 anys. A aquesta època, aquests 50 anys es caracteritzen fonamentalment perquè Atenes es transforma en una de les primeres potències gregues. Atenes, abans de la Segona Guerra Mèdica, era una potència secundària. Era una potència que fins i tot tenia problemes amb Egina, que és una illa que està al davant del Pireu. Al final de la Segona Guerra Mèdica, Atenes es anirà a convertir en una potència important. Atenes es presenta al davant de tots els grecs com la vencedora moral de la Segona Guerra Mèdica. I a vegades es presentarà fins i tot com la vencedora material de la Segona Guerra Mèdica. Fins i tot Atenes es presenta com la ciutat que ha pagat l'altíssim preu de la seva destrucció, de la destrucció total de la ciutat, mentre que molts altres grecs havien tingut una actitud temerosa i especialment Esparta. El gran argument d'Atenes és que Esparta no ha complert amb la seva obligació de defensar els grecs. Per tant, no podem confiar en Esparta. Com que no podem confiar en Esparta, es necessita organitzar un sistema militar, un sistema polític-militar que garanteixi la protecció a davant de Pèrsia. Esparta ja no és capaç de garantir la protecció a davant de Pèrsia. I aleshores s'organitzarà una estructura político-militar enormement complexa que es coneix com la Lliga Aticodèlica. La Lliga Aticodèlica té com a objectiu fonamental crear un sistema de defensa col·lectiu
entre els estats de Jònia, les illes de l'Egeu i liderat tot per Atenes. Un sistema de defensa col·lectiva. Sí, és una estructura en la qual les ciutats jònies, les ciutats de Jònia, les ciutats de l'Egeu i Atenes es comprometen a crear una estructura militar per defensar-se. La idea bàsica és d'Esparta no ens en podem fiar. De Esparta ens ha deixat tirats. Per tant, cuidadín. O ens defensem nosaltres o ningú ens defensarà. Òbviament, a Atenes no defensa a Jònia. Això és una altra... Aleshores, aquest sistema de defensa col·lectiu com s'organitza? Com està liderat per Atenes? Això catapultarà Atenes a ser una potència de primeríssim ordre i es finança amb un tribut. Tots els membres de la Lliga han de pagar un tribut. I el tribut, en principi, és a dir, han de pagar diners. I aquesta contribució s'anomena tribut. És a dir, Trump no inventa res més. I aquest tribut es situa a la illa de Delos. La illa de Delos és un santuari dedicat al déu Apolo que està al mig de la gent. La idea és que tothom el veu. Posteriorment, el tresor es va traslladar a Atenes. I Atenes, amb Pericles, va començar a incomplir sistemàticament els seus compromisos. Atenes havia jurat que no reconstruiria l'Acròpolis perquè les generacions posteriors tinguessin fe de la barbàrie persa. Pericles va traslladar el tresor a Atenes i va decidir patejar-se'l reconstruint l'Acròpolis. Va decidir que tota Grècia havia de contribuir a la reconstrucció d'Atenes, ja que Atenes havia estat destruïda per defensar Grècia. Mentida, però... Per tant, i a més, com funcionava aquest sistema de la Lliga Ticodèlica. El sistema de la Lliga Ticodèlica funcionava perquè hi havia una flota que era fonamentalment una flota atenesa, àtica, que era finançada per tots. En teoria, els diners aquests s'havien d'utilitzar per finançar la flota. La flota era amb un 90% a atenesa. Hi havia alguna altra ciutat que portava vaixells, però molt pocs. Aleshores, Atenes utilitzava en teoria la flota per protegir a tots, però molt ràpidament Atenes utilitza la flota per destruir a qui no paga el tribut. Lo qual no deixa de ser molt divertit. La gent té que pagar algú perquè el destrueixin si no paga el tribut. Lo qual no deixa de tindre el seu xiste. I tindrà molta importància. Per tant, Atenes acaba per convertir-se, o millor dit, les ciutats de Jònia i moltes de les illes acaben per considerar que Atenes no els protegeix, sinó que Atenes els domina. Sinó que Atenes utilitza tots els recursos, en principi col·lectius, per exercir un poder a sobre tota la gent. Esparta, aquesta situació, òbviament no li agrada gens. Esparta veu com amb una part de Grècia, no a tota Grècia, però sí a una part, Atenes es converteix en una potència rival. Es converteix en una potència que resta poder a Esparta. I això cada vegada més i més va tendint a que a Grècia es van formant dos blocs antagònics, dos blocs que cada vegada s'enfronten més i més.
per un cantó, Esparta i els seus aliats. Els seus aliats són fonamentalment els estats continentals i els estats dòrics, els estats que parlen un dialecte dòric. I cada vegada més estats continentals i fins i tot alguns estats de les illes demanen o bé l'ajuda atenesa o bé l'ajuda espartana. Cada vegada a Grècia, durant tot aquest període, es va polaritzant amb dos grans sistemes d'ajuda mútua, de defensa mútua. Per tant, cada vegada, durant tot aquest període, les situacions es van complicant cada vegada més i Atenes es va convertir cada vegada més en una potència rival d'Esparta. Aquesta situació de dos grans blocs grecs enfrontats acabarà amb el que es coneix com la guerra del Peloponès o les guerres del Peloponès. Una guerra entre grecs. No sé. Si li vols dir a la civil, digue-li tu a la civil. Jo no m'atreviria a dir perquè no és guerres civils, en aquest cas serien guerres dins dels estats, dins de les polis gregues. És una guerra entre dos grans blocs de polis. Sí, i els perses intervenen. És que cada polis és independent, formen blocs, però al principi es mantenen independents. I els perses intervenen molt. Bé, aleshores, aquesta guerra està extraordinàriament ben documentada per Tucídides. I Tucídides sí que és un historiador seriós. Tucídides sí que fa un esforç d'objectivitat i fa un esforç per explicar què va passar. Aleshores, si teniu temps, jo també em llegiria a Tucídides. No fa falta que ho llegiu tot. És a dir, però només llegir fragments, jo us aconsellaria que llegiu fragments d'Heròdot, fragments de Tucídides. Si Heròdot és el pare de la història té un problema. Tucídides sí que és un historiador seriós, és un historiador important que fa un esforç d'objectivitat i per explicar els fets. Tucídides explica les causes que porten a la guerra, al desenvolupament de la guerra, etc. La causa immediata que provoca la guerra, encara que la situació és molt més complicada, és un conflicte entre Corint i Kerkira, Corfú, l'actual illa de Corfú. Corfú, Kerkira, Corsira, havia estat una fundació corintia i entra en un conflicte amb Corint. I Corsira demana ajuda a Atenes contra Corint. Corint era una ciutat dòrica, formava part de, era una aliada important d'Esparta i Corint va considerar, com Esparta va considerar, que Atenes no tenia cap dret a intervindre en un conflicte entre Corint i una de les seves colònies. Però la cosa és molt més complicada que això. La cosa és molt més complicada perquè Corint, com hauríeu de saber, tenia una xarxa de colònies molt densa a Sicília i a Itàlia, sobretot a Sicília. I Siracusa, la principal ciutat grega de Sicília, era una fundació corintia. Aleshores, no sé si teniu el mapa més o menys en mente, però Corfú, Kerkira, té una situació estratègica que controla el pas entre Grècia i Itàlia. Si Corfú o Kerkira, com vulgueu, decideix interrompre la ruta corintia cap a les seves colònies, cap a la seva zona d'esfera natural, ho pot fer. Té una posició absolutament estratègica. Controla el canal d'Otranto. controlar Kerkida implicava aïllar a Corint de les seves grans colònies, el qual no era un tema banal, no és una colònia qualsevol que es posi burra, i és Corcira, que probablement, induïda per Atenes, crea conflictes amb Corint. Corint crida a Esparta i Corcira crida amb la seva ajuda a Atenes. I això crearà el marc en el qual es desenvoluparà la primera fase de la guerra del Peloponès, que és el que es coneix com la guerra arquidàmica o la guerra d'Arquidames. La guerra arquidàmica durarà 10 anys, entre el 431 i el 421, i acabarà amb la pau de Nícies. Les guerres del Peloponès són unes guerres molt particulars. Són unes guerres que enfronten a l'exèrcit espartà amb la flota atenenca. A l'exèrcit espartà es considera invencible, en camp obert. Aleshores, el que fan els atenesos és utilitzen la seva flota per traslladar tropes i atacar evitant el control, evitant un enfrontament directe amb l'exèrcit espartà. Per tant, és una guerra que no té una solució fàcil. Els espartans invadeixen a l'Àtica cada dos per tres, els atenesos es tanquen a les muralles d'Atenes, construeixen el que es coneix com els murs llargs, és a dir, els murs que uneixen la ciutat d'Atenes amb el port del Pireu, aleshores els atenesos pugen a les muralles, fan els espartans així, els espartans agafen una rabieta, però no poden fer, que creen un fort, que és Tèlia, per controlar els atenesos, però els atenesos se'n van per mar. Els atenesos envien la seva flota i el seu exèrcit i ataquen els espartans per l'espatlla. Llavors els espartans traslladen l'exèrcit, vinga va, anem cap allí, quan arriben els atenesos han agafat els barcos i estan en el quinto. No és una guerra que tingui una solució fàcil, una solució fàcil de cap de les maneres. La guerra acabarà amb una pau molt precària, perquè els espartans, en un moment determinat, els espartans no se'ls acudeix altra cosa que posar una guarnició en una illa, la illa d'Esfactèria, que està al davant de Pilos de Messènia, i els atenesos, clar, com que controlen el mar, els aïllen. Aleshores, els atenesos obligaran a que es rendeixi la guarnició espartana sense enfrontar-s'hi, simplement els aïllen, els aïllen i ja demanareu menjar. Ah, ja vosaltres. Aleshores, obliguen a la guarnició a rendir-se i els atenesos ofereixen als espartans, si voleu que us tornem als vostres ciutadans, heu de signar la pau. I els espartans diuen algo així com aceptamos pulpo com animal de companyia i traguen amb el que no havien de tragar, però la pau és una pau molt agafada amb pinces. És una pau que ni Esparta accepta ni Atenes considera que sigui una solució definitiva als conflictes. La cosa s'acaba de complicar perquè, i a més als atenesos se'ls hi veu el llautó, perquè un personatge que es deia Alcibíades havia estat deixeble de Sòcrates i era un personatge enormement peculiar, era un personatge que tenia una col·lecció de jaquetes canisades. Es canviava de jaqueta cada dos per tres. Era un personatge absolutament sinistre. I Alcibíades aconsegueix convèncer els atenesos que el que han de fer és deixar-se de tonteries i atacar Siracusa. Atacar Siracusa, que era la principal ciutat d'Òria, Coríntia, de Sicília, i a través de Siracusa aconseguirien el control del blat sicilià. La idea era derrotar a Corint, per al que interessava de debò als atenesos, que era el comerç amb el sud d'Itàlia i amb Sicília i el blat sicilià. Aleshores, Alcibíades convenç als atenesos perquè enviïn una gran expedició a Sicília i la gran expedició a Sicília acaba molt malament. Els sicilians no havien participat a la guerra, els sicilians eren dòrics, per tant, psicològicament estaven a prop dels espartans i dels corintis, eren una fundació coríntia, però s'havien mantingut neutrals. Atenes envia un enorme exèrcit a Siracusa i l'exèrcit de Siracusa és absolutament derrotat. És absolutament derrotat, no torna ni un atac. I això ni Alcibíades. Alcibíades es passa als espartans. Alcibíades és un personatge molt... i després acabarà passant-se als perses. Un personatge veritablement sinistre. Bé, aleshores, un cop a l'exèrcit atenès ha estat completament aniquilat i part de la flota a Siracusa, es reprèn la guerra del Peloponès. Es reprèn com el que es coneix com la guerra de Cèlia o la guerra d'Alessandra, que acabarà a Pèrsia, ajuda a Esparta, a Pèrsia fonamentalment ajudarà a construir una flota espartana i això portarà a la derrota definitiva d'Atenes. El 404, Atenes passa, queda completament derrotada i Esparta acabarà sent la potència hegemònica a Grècia. Aleshores, quines són les causes reals de la guerra del Peloponès? Fonamentalment, sembla que hi ha dues causes clares. Una rivalitat comercial entre Atenes i Corint, fonamentalment per al comerç a Sicília i a la Megale Hellas, i una rivalitat entre Atenes i Esparta per l'hegemonia, una rivalitat politico-militar, per l'hegemonia dins de Grècia. La immensa majoria de les ciutats gregues recolzen Esparta. Atenes és secundària. Aleshores, perquè us en podeu fer una petita idea, aquí us vaig posar com ho descriu Tucídides. Tucídides, i això és una cita literal, diu això. Creo a saber con la causa más verdadera, pero menos aparente, de lo que se dice, que los atenienses al hacerse poderosos y producir miedo a los lacedemonios, les forzaron a luchar, mientras que las explicaciones que daban públicamente eran las que cada bando ofrecía, pretendiendo que por ellas se había quebrantado el tratado y entrado en guerra. Tucídides continúa bien. Los habitantes de Corfú fueron a pedir ayuda a Atenas y estos, pues pensaban que la guerra contra los peloponesios había de tener de todos modos y querían no abandonar a los corintios por Cira, por su gran escuadra, sino dejarles chocar unos contra otros lo más posible para, si hacía falta entrar en guerra, una vez debilitados los corintios y los demás que poseían escuadra. Y además pensaban que la isla estaba situada muy oportunamente en la ruta costera de Italia y Sicilia. Y eso no es un problema. Y Tucídides sí que es creíble. Tucídides, a més, si us hi fixeu, explica que hi ha causes aparents i causes reals. El que diu és... La gent diu això, però jo crec que estan mentint. Com tothom sap, els polítics, alguna vegada... D'acord. No és un problema. Per tant, les causes reals, i a més a més, insisteixo, Tucídides les tracta bé, i Tucídides sí que és absolutament fiable, són això, els enfrontaments en un cantó per les rutes de comerç, és a dir, fixeu-vos que diu, i a més pensaven que la isla estava situada muy oportunamente en la ruta costera de Itàlia i Sicília. La lluita per als mercats i, a més, aquest enfrontament que el que volen els atenesos, segons Tucídides, és que els corintis lluitin contra Corcira i les seves flotes es desviïn. Ells tenien una altra flota que no quedava d'alimentar. Bé, Atenes, Pericles s'havia vist obligat a firmar la pau de Nícies, la pau de Nícies que no era gens favorable per Grècia, perquè reconeixia el domini persa sobre Jònia i Xipre, que era en definitiva la causa per la qual s'havia constituït la Lliga Ticolèdica, per defensar a Jònia, Atenes i a les illes de l'Egeu. Aleshores, va signar en el 445 una pau per 30 anys que reconeixia la supremacia espartana a tota Grècia. Però immediatament després, com explica el text, Atenes es va dedicar a complotar per trencar aquest tractat. I es va dedicar a complotar per trencar aquest tractat perquè volia el domini comercial amb Itàlia i Sicília i volia una hegemonia sobre les ciutats gregues que estava en mans d'Esparta. Aquí Atenes considerava que la situació era injusta, que la situació d'aquest tractat de pau amb Esparta era absolutament injusta, era injusta, i el nostre amic Tucídides continua explicant el perquè. Ja que cada any entraven en la ciutat, sin contar con otros ingresos, unos 600 talentos de plata de tributo de los aliados, y que en la Acrópolis se guardaban todavía entonces 6.000 talentos de plata acuñada, y además no menos de 500 talentos de oro y plata sin acuñar. Añadía todavía una cantidad no pequeña procedente de los demás templos, de la propia estatua de la diosa, con chapas de oro que la rodeaban, hizo saber que tenía 400 talentos de oro puro. Todo él era desmontado. Dijo además que tenía 13.000 óbitas, sin contar con los de los cuerpos, y 12.000 que guardaban la muralla, reunidos entre los jóvenes, los viejos y los viejos. Enumeró además 12.000 jinetes, 1.600 arqueros y 300 remes en estado de navegar. Las simpatías de las gentes, y eso es importante, això ho diu Tucídides, és a dir, no em lieu a mi, ho diu Tucídides. La simpatía de las gentes estaban con mucha diferencia a favor de los lacedemonios, tanto más que decían que su intento era liberar Grecia. Los particulares y las ciudades estaban dispuestos a ayudarles en lo que pudieran, y cada uno creía que el éxito estaba dificultado en cuanto no estaba el presente. Tanta indignación tenían los más contra los atenienses, los unos porque querían librarse del imperio y los otros porque temían ser reducidos a la condición de vasallos. Tucídides. Atenas. Pericles, que considera que el que tiene todo esto tiene que firmar una paz en la cual concede la hegemonía a Esparta. Y eso le parece injusto, porque mira lo que tengo yo. Entonces dice, lo que está diciendo es que quiere romper el tratado, que tiene todo esto y quiere romper el tratado. Pero lo que es más importante es esto. Para Tucídides está muy claro que la inmensa mayoría de Grecia era proespartana, no proateniense. Luego hay la historia de que se ha creado la historia, esto es muy frecuente en Grecia, que la gente ve más lo que quiere ver que lo que hay. La gente piensa que Atenas es democrática. Por tanto, Atenas es guapa. Y Esparta es tiránica, por tanto, palo a Esparta. Pero en la Grecia contemporánea, según Tucídides, no funcionaba así. Según Tucídides, la gente era proespartana. Porque los espartanos prometían la libertad, los atenienses la tiranía. Por libertad era no tener que seguir los designios de Atenas obligatoriamente pagando el tributo y si no pagaban el tributo ser destruido.
Todo acababa
en la pasta. Los unos porque querían librarse del imperio de Atenas y tenían los más contra los atenienses. Los unos porque querían librarse del imperio y los otros porque querían ser reducidos a la condición de vasallos.
Si hubieras ya diría una cama, no había nada que hacer.
Bueno, tenía Tucídides y Tucídides y era. Yo tendría que estar hablando de Tucídides.
Bueno, i aquí podeu veure també els enfrontaments que hi ha durant les guerres del Peloponès.
Això és el lloc de Factèria, on és una illa i la flota atenesa, els espartans, també genis, no se'ls va ocórrer altra cosa que posar una guarnició en l'illa i els atenesos van impedir que se'ls subministrés més material i van haver de rendir-se i va provocar la primera pau a l'expedició Sicília i la fase definitiva que és la guerra de la Cèlia o la guerra de Lissandra. La Cèlia és una fortalesa que es va construir a la banda d'Atenes, però per tant van posar una posició perquè els atenesos no poguessin sortir i els atenesos van decidir que no sortirien per terra.
No una, les Factèria. Van aprendre la lliçó. Eren humillos de Mollera, però això se'ls va dar. Això no estaven per repetir la comunitat.
Aquí podeu veure també
els estats però atenesos i els estats però espartans.
Els estats espartans són els murats. Els estats atenesos són els trànsits i el groc són els neutrals.
Hi va haver molts estats neutrals,
entre altres Argos i Tebas, que oscil·laven. Entre la neutralitat i la lleialtat als lacedemonis. La lleialtat.
I aquí ja podeu veure també, sobretot, la tercera fase de la guerra del Peloponès i també un altre fet que tot sovint es menysté.
L'aliança entre Persa i Esparta.
Si Esparta va guanyar la guerra, va ser gràcies a Persa.
Pèrsia intervenia quan sortia la Rússia.
Pèrsia normalment el que juga durant les guerres del Peloponès és el que els anglesos anomenen l'equilibri continental. Quan hi ha un estat que és més potent que l'altre, ajuda el dèbil. Quan això canvia, ajuda l'altre. La idea és tindre'ls a tots barallats. A tots barallats i que no molestin a Jordi, que és el que els interessa bàsicament. O sigui que Pèrsia sempre intervindrà els afers de Grècia molt més també del que moltes vegades es diu. També anem a la història de la intervenció persa. La intervenció persa que és enormement important. Pèrsia sempre ajuda el que té l'has de perdre i acabarà ajudant Esparta per un motiu clar.
ajuda Esparta perquè Esparta té un exèrcit de terra. Per tant, Esparta no pot ajudar a Jònia a sublevar-se. I l'ajuda Esparta és una ajuda peculiar. És una ajuda que no serà mai suficient com per permetre una victòria aclaparadora d'Esparta sobre Atena. Sempre es fa pregar, moltes vegades l'ajuda que promet no acaba de materialitzar-la i Tucídides va morir abans que acabessin les guerres del Peloponès. I l'historiador que va continuar la història de les guerres del Peloponès és Xenofont. Xenofont, i aquí també, perquè després no es digui que jo m'invento coses, explica què passa. Ciro no los recibió a los embajadores atenienses, a pesar de pedírselo insistentemente y sacerdote, y le decía que lo hacía a instigación del Alcibíades, que vigilara para que ningún pueblo de los griegos, cualquiera que fuese, llegar a ser poderoso, sino que todos fuesen débiles al sostener luchas entre ellos. Y Alcibíades s'ha passat als perses i Alcibíades és el maranya que aconsella al sàtrapa persa de que tingui a tots els grecs ben barallats, així no em creguin. Insisteixo, no ho dic jo. Això... Sí. No tan com Tucídides, però Déu-n'hi-do. I les helèniques és la continuació de les guerres mèdiques, de les guerres del Peloponès de Tucídides. Aleshores, la jugada persa està clar. És anar tenint els grecs barallats entre ells i així no molesten i deixen que els perses es facin el seu joc. Bé, la guerra acaba al 404. La guerra acaba quan el rei espartà Lisandre rep ajuda de Pèrsia i aconsegueix construir una flota i derrota definitivament a la flota atenesa a la batalla de Hebespòtamos. I un cop ha derrotat a la flota atenesa a Hebespòtamos, els atenesos vivien fonamentalment de la seva flota, obliga a signar una pau a Atenes amb Esparta, que és una pau absolutament humiliant. És una pau terrible per Atenes. És la rendició incondicional. La rendició total. Les condicions són, primer, renunciar a la flota. Atenes no pot tindre ja vaixells de guerra. La lliga ticodèlica s'ha de dissoldre. Atenes no pot controlar a cap altra ciutat grega i Atenes no pot cobrar el tribut. Les murs d'Atenes, les muralles d'Atenes, han de ser destruïdes, especialment els murs llargs, els murs que unien la ciutat amb el port del Pireu. S'ha d'instal·lar un govern proespartà, el que es coneix com els 30 tirans. També, tot sigui dit de pas, Plató era partidari del govern atenès. I que després la cosa es dissol. I a una guarnició espartana a l'Acròpolis. Per tant, les condicions són absolutament humiliants. Atenes la va acceptar perquè no li quedava més remei, però ràpidament va començar a incomplir els pactes o els punts que considerava més injustos del pacte amb Esparta. Expulsa els 30 tirans, expulsa a la guarnició espartana i va establir el que es coneix com la segona lliga ticodèlica, que era molt diferent a la primera lliga aticodèlica. Es va ampliar la ciutadania, el dret de ciutadania a individus que es considerava que tenien mèrits de guerra, a la guerra del Peloponès, i es va procedir al judici de Sòcrates. El judici de Sòcrates, que va ser condemnat, o hi ha dos judicis simultanis, un és per als almiralls que no van parar-se a recollir per enterrar dignament els mariners morts a la batalla de les illes Arginuses, i el segon judici és el judici contra Sòcrates. El judici contra Sòcrates ha portat molta cua, no entrarem ara en aquesta història. El judici contra Sòcrates, com suposo que tothom saps, va ser per pervertir els joves d'Atenes. I per pervertir no vol dir posar els idees rares. Va ser per pervertir-los de debò, per pederàstia. I això va generar una situació enormement conflictiva. Va generar una situació dins de la pròpia ciutat d'Atenes, pràcticament una guerra civil entre els partidaris d'Esparta, els partidaris de recuperar la llibertat, com ells deien, d'Atenes, etc. Hi ha una situació enormement conflictiva, exclusiva, dins de la ciutat d'Atenes. Bé, sigui com sigui, en el segle IV res serà el mateix. Res serà absolutament el mateix que havia estat en el segle V. Durant el segle V hi havien hagut o s'havien detectat, s'havien identificat una sèrie de problemes molt greus a Grècia. Un dels problemes molt greus és que la polis, com a estructura política, econòmica i militar, com el que havia estat el nucli de la Grècia clàssica, ha fracassat. Ha fracassat absolutament. Les polis són incapaces de solucionar els problemes i les divisions de la Grècia. És veritat que Atenes, en un moment determinat, intenta una solució falsament federal, però aquesta situació falsament federal de la Lliga Aticodèlica fracassa estrepitosament, i a més Esparta és absolutament incapaç d'actuar com un àrbitre, d'actuar i d'imposar un sistema propi. Esparta té una hegemonia militar indiscutida al principi, ningú es pot enfrontar a Esparta ni militarment, però Esparta és incapaç de construir un sistema polític, militar, econòmic, digne d'aquest nom. Esparta perquè és
un sistema dels 30
tirans. Sí, Esparta no fomenta les tiranies, però sí les oligarquies. No, el sistema espartà no és de tirania. Els espartans no els agraden les tiranies. Els agraden les oligarquies. Però el sistema espartà és un sistema...
Que ja tenien,
des del segle VI era una oligarquia. Però Esparta no té un projecte per a Grècia. El projecte d'Esparta per a Grècia són pamporros. És a dir, hareu això i jo us ho imposo, i jo sóc el més bèstia del condado, però no hi ha un projecte real. Atenes havia tingut un projecte. Tiranitzar tothom. Però bueno, almenys era un projecte. Podia agradar o no, però era un projecte. Atena a Esparta no. Esparta s'inventarà un projecte que és anar a tocar els nassos al pes. Perquè a Grècia el popular era anar a tocar els nassos al pes. Com que els perses els havien
ha incordiat des de feia 150 anys, doncs el programa polític grec estàndard era doncs, la alliberació de Jònia i la Grècia, tota la geu grec, i que felices éramos quan éramos grecs. Però és un projecte també absolutament fals. Enviarà un exèrcit a Pèrsia, però la cosa acabarà amb un... Esparta no té un lloc. I això... Atenes té molt més projecte que Esparta. Que el projecte d'Atenes és sotmetre a tots els grecs, també. Sotmetre vol dir que els hi paga tribut a la tutiquanti, que hi hagi un únic exèrcit, que són el nostre, i viure a tots del puente. És a dir, a Atenes, el sistema econòmic atenès, constava de, en primer lloc, tot Atenes tenia feina. Lo d'Atenes era un per a l'oest. Uns treballaven amb la reconstrucció de la ciutat, que pagaven els aliats. I els altres treballaven en l'exèrcit, que pagaven els aliats. És a dir, lo d'Atenes era un xollo. Clar, als atenesos els agradava molt això. Als aliats no els agradava gent. Però Atenes tenia un projecte. Tenia un projecte comercial, tenia un projecte. Esparta, no té... l'únic projecte és la llibertat. Feu el que vulgueu. La trabacomina, la bandalet, tampoc soluciona. I, de fet, quan Esparta guanya, hi ha un caos allí, tothom fa el que vol. No? Si el projecte és de llibertat, doncs va bé. I Esparta ha d'anar pagant pocs com pot, perquè els grecs no tenen projecte. I no tindran projecte fins que els macedònics en donin un altre, no, el de sempre, anar a tocar els nassos al pet, que és el projecte grec per excel·lència. Si no, no hi ha projecte, no hi ha història, no hi ha res. Bueno, aleshores, el segle IV és el gran segle de les lligues, de les unions més o menys temporals de ciutats, de les confederacions, però que totes fracassen. És a dir, és un intent fins al 340, o si ho preferiu fins a la batalla de Queronea, tot és un intent per establir un sistema de polític, econòmic, militar a Grècia que més o menys pugui arribar a funcionar. Entre el 405, és a dir, la batalla d'Hebospòtamos, i el 380, hi ha una certa hegemonia espartana. Aquesta certa hegemonia espartana es veurà posada en qüestió per l'hegemonia tebana, per Tebes de Beòcia, Pelòpides i Epaminondes, que són els noms que paguen. Això acabarà també molt malament, tornarà a haver-hi lluites constants, confederacions de ciutats, agrupacions de ciutats diverses i vàries, que no aconseguiran solucionar els problemes de Grècia, fins que en el 338 intervindrà Macedònia, que no és Grècia, i Macedònia sí que acabarà completament amb Grècia. Acabarà imposant la seva hegemonia, acabarà imposant el seu projecte i les coses en el llit de Macedònia canviaran completament. Bé, l'hegemonia espartana comença el 404, un cop Atenes s'ha rendit, Atenes dissol la lliga ticodèlica i accepta l'hegemonia espartana, accepta que Esparta és la ciutat principal i la ciutat que té que marcar els camins cap a de Grècia. Els espartans, amb la imaginació que Déu els hi ha donat, o que Zeus els hi ha donat, decideixen proposar un gran projecte a totes les ciutats gregues.
que és anar a tocar els nassos als perses. I comença la guerra entre Atenes i Esparta, que no és el 339-394, és el 394-393, i que té com a objectiu, doncs, més o menys, guanyar-se l'apreci de tots els grecs i guanyar-se el paper de líder a Hegemònic. Però mentre Esparta envia un exèrcit contra Pèrsia, els diferents estats grecs, liderats molt especialment per Atenes, però també altres ciutats importants que volen discutir el paper d'Esparta com a líder de Grècia, les principals ciutats que són Argos, Corint, Tebes, s'alien entre elles per intentar qüestionar l'hegemonia espartana. Els espartans han de retirar-se de Pèrsia, com sempre, i acabaran firmant el 387 una pau entre els descontents liderats per Atenes i Esparta. Segur que ningú imagina qui actua a la mitjançó. Pèrsia, que a canvi de les seves bones accions vol mantindre Jònia i Xipre, és a dir, manté el que vol. És a dir, Atenes, o millor dit, Esparta, accepta que Atenes reconstrueixi les seves muralles, que reconstrueixi una part de la seva flota i accepta a canvi d'això la dissolució i Esparta, i accepta a canvi d'això, o millor dit, Esparta accepta això i a canvi es manté el seu paper més o menys hegemònic i totes les lligues, totes les coalicions, totes les agrupacions que s'havien format es dissolen. Es dissolen absolutament, Pèrsia a lo suyo, durant entre el 386 i el 380, Esparta aparentment arriba a un estat mantenint la seva posició hegemònica.
És l'estat de les ciutats perquè vostès poden aliar amb el grec, segur que no estan sotmesos.
Estan sotmesos a la satrapia. Tenen dirigents que subleven contra els perses. Les ciutats de Jònia, quan s'alien amb els grecs, estan subleven contra els perses. I els perses el que juguen és a mantindre-les sotmeses diplomàticament. En comptes de tindre-les sotmeses militarment, que consideren que és un mal negoci perquè se les ha de destruir, això genera odis, aleshores pacten amb els atenesos que renuncin a ajudar, amb la qual tornen a caure a sota el control persa. I els perses el que volen és controlar Jònia i Xipre. Els perses, malgrat el que a vegades es diu, el continent grec no els importa res. Però per ells això és un embolic. I juguen amb la diplomàcia. Bueno, tot això, a partir del 380, s'acaba definitivament l'hegemonia espartana. Apareixerà una lliga de les polis de la Grècia central que està liderada per Tebes, per Tebes de Beòcia. Tebes de Beòcia és una de les ciutats més importants de Grècia, Tebes de Beòcia, però és una ciutat d'Òria, en principi havia estat fundada per els fenicis o per els egipcis, segons les diferents versions, però que no havia volgut embolicar-se mai en els afers de Grècia. S'havia mantingut més o menys important, és probablement la ciutat la polis amb més camp i sobretot amb una terra més rica de la Grècia continental, de la Grècia estricta continental. Aleshores, en aquest moment, dos dels dirigents de Beòcia, Pelòpides i Epaminondes, es desfan de la guarnició espartana, és a dir, expulsen a la guarnició espartana i introdueixen tota una sèrie de modificacions importants a l'exèrcit de Tebes. A l'exèrcit de Tebes tindrà en aquesta època una organització completament diferent a l'organització tradicional dels exèrcits grecs fins a aquesta època. Els exèrcits grecs d'aquesta època estaven dominats per els hòplites. Els hòplites eren una fila de guerrers que estaven armats amb casc, amb cuirassa, amb protecció de cames i amb llança i espasa. I eren una pila de bèstia. És a dir, la cosa era, atacaven en massa, els espartans estaven molt entrenats, ningú se'ls hi podia oposar i això els assegurava una victòria militar fàcil, però que estava basada en la força bruta i una organització enormement primitiva. Els tebans introdueixen modificacions molt importants. La modificació fonamental és el que es coneix com el batalló sagrat. El batalló sagrat és una unitat que té dos aspectes més o menys importants. Un aspecte que normalment és el que es destaca és que estava format per guerrers que anaven per parelles i estaven encadenats entre ells. I els guerrers encadenats entre ells se suposava que mantenien relacions sexuals entre ells, que eren amants. Això no és una història rara a Grècia. No sé si us sona, però l'exèrcit espartà estava de maniobra mesos i anys i allò era Sodoma i Gomorra, literalment. Aleshores, els tebans era normal. Però la teoria que aportava això era que un guerrer no cediria per orgull davant del seu amant. Com? El voldria protegir, sí, però que, clar, que si estava encadenat a l'amant, que no deixaria que el matessin. És una història. Però té un altre aspecte enormement important. Els tebans aconsegueixen introduir el concepte de grup que maniobra militarment junts. És a dir, ja no és una fila de bèsties, allò de a por ellos mis bravos, sinó és gent que es pot que maniobra. Cada cop i volta paren, cada cop i volta retrocedeixen ordenadament. L'hòplita era un guerrer armat amb casc, amb cuirassa i a l'oest. I fa l'efecte que abans heu vist alguna imatge de l'hòplita. És un guerrer i no són gens sofisticats militarment. Són un amant de l'èstia. I que els espartans, els més bèsties en general, doncs els que guanyaven. Aquests comencen a introduir una organització militar molt més sofisticada que a poc es anirà sofisticant encara més. Es anirà sofisticant encara més i arribarà a donar lloc a la falange tebana. La falange tebana és un invent de Filip de... Porto ja 3 hores i mitja parlant. No sapigué molt bé el que em dic, si ho he sapigut. La falange macedònica és un invent de Filip de Macedònia que havia estat hostatge de Tebes i que havia pres els rudiments de la tàctica militar a Tebes. Bé, per tant, els macedonis derroten per primera vegada l'exèrcit espartà en camp obert a la batalla de Leuctra. I a partir d'aquí exerciran una certa hegemonia sobre Grècia fins que en el 360 derroten Atenes i Esparta a Mantinea, però és una victòria pírrica. És una victòria que no acabarà de donar solució als problemes d'Esparta. Bueno, aquí podeu veure la Lliga Beòcia, que són tots els estats insatisfets de la Grècia central, de la Grècia continental central, i aquí el diferent estat, Esparta i els seus aliats, Atenes i els seus aliats, però que no aconseguiran formar cap tipus d'estructura mínimament fiable. Aquí podeu veure això, però els darrers de la batalló que s'estan donant la veneta, perquè una forma d'indicar que tenien relacions entre ells. Són guerrers molt millor armats i sobretot que formen unitats molt més.
Sí, clar. No són tan divisibles. No?
Clar, però si un mora, què fa l'altre? Va arrossegant el fiambre.
Un poc de desencadenar en algun moment.
Clar, no? Sí. No, en teoria anaven encadenats per no desencadenar-se.
Però
no desencadenar-se. Sí, clar. Sí, lo siento mucho, Pepe, te quiero mucho, pero sin mano. Bé, aleshores, ara anem a una altra de les organitzacions que es creen en aquesta època i que són i que és enormement significatiu. Explica molt de què és el que va passar a la primera lliga aticodèlica, que és la segona lliga aticodèlica. Quan Atenes es aconsegueix desfer-se de l'hegemonia espartana, el primer que fa és reconstruir els murs llargs i recuperar la flota. Aquí us he posat el recolzament persa. I els perses ara ajuden els atenesos, con tal de fastidiar lo que sea. I aleshores comencen a reorganitzar el seu poder o la seva àrea d'influència, per dir-ho d'alguna manera, i per desafiar Esparta, i organitzaran el que es coneixerà com la segona lliga aticodèlica. La segona lliga aticodèlica té tota una sèrie d'estatuts enormement peculiars i molt significatius. En primer lloc, es decreta la igualtat entre els membres de la Lliga. És a dir, no com a la primera Lliga, que la primera Lliga, Atenes, tenia molt més drets que els altres. Ara seran tots iguals. Es defineix com una aliança defensiva a davant d'Esparta, no a davant de Pèrsia com la primera. Per què davant d'Esparta i no de Pèrsia? Perquè ara els perses són els seus amigos. El concepte de tribut que havia generat tants problemes queda completament eliminat. Ja no es pagarà tribut. Per tant, cada estat mantindrà la seva part, sense la necessitat de que el tribut aquest pugui ser expoliat per una de les ciutats, com és Atenes, en benefici propi. L'exèrcit és un exèrcit de mercenaris. Això també serà normalment important. Els exèrcits de mercenaris es faran molt habituals a la Grècia del segle IV. Per què exèrcit de mercenaris? Perquè l'exèrcit de la primera lliga aticodèlica era un exèrcit d'atenesos pagats per la lliga. A partir d'ara, quina és la diferència? Qualsevol ciutadà grec s'hi pot apuntar. Qualsevol ciutadà grec, per tant, ja no està al servei d'Atenes. No són atenesos al servei d'Atenes. Són mercenaris al servei de tots. O sigui, del que estaven fins als nassos era de pagar un exèrcit atenès que servia per oprimir-los. Una altra cosa veritablement curiosa. El centre polític i monumental ja no està a Atenes. És a dir, no volen contribuir a finançar l'acròpolis d'Atenes. El nou centre polític i monumental, que és molt polític i molt monumental, s'estableix a Epidaures. Epidaures, no sé si sabeu on està, està en el Peloponès, a davant d'Atenes. A davant mateix, però és Peloponès i no és Atenes. Aleshores, a Epidaures es construeix un gran centre, no sé si algú hi ha estat, un gran teatre, si algú i segur que et van dir que posessis a la punta del teatre i van tirar una moneda al cel. No sé quantos tens ara, però no hace falta. Però, bueno, és encara avui en dia... Se oye, hay una acústica excelente, luego está el templo de Esculapio, es un gran centro monumental, pero que no es Atenas, está enfrente de Atenas. Y esto lo construye la segunda liga de poder. Ya no van a pagarles la Acrópolis ni la tontería de Atenas. Ahora es en el Peloponés. Bé, per tant, el que no, tot això el que fa és que es creï una nova lliga, però una lliga radicalment diferent de la primera lliga. És una lliga que mostra quines havien estat les queixes dels grecs contra la primera lliga. Aleshores, bueno, aquesta lliga també continua intentant jugar a fer coses estranyes. O sigui, aquí hi ha Dauro, està a la banda d'Atenes, però això és a la mina, però en l'altre cantó del golf no està a Atenes ni a l'Atenes. I està en un estat, en principi, neutral. Per tant, estan d'acord en que hi hagi un centre polític i monumental, però no com havia estat a la primera lliga. Això és el conjunt monumental de Epidaures, és un conjunt com molt espectacular. Hi ha el teatre, hi ha el temple d'Esculapi, el temple d'Esculapi, hi ha tota una sèrie de temples. El pàrquing no és molt bé. Bé, aleshores això canviarà total, completa i radicalment cap al 340 amb la intervenció de Macedònia. Macedònia no té massa a veure amb Grècia. És més, molts dels grecs consideraven que Macedònia no era Grècia. No solament consideraven que Macedònia no era Grècia, sinó que fins i tot havia estat ocupada per els perses durant cert temps i havia tingut una enorme influència, una certa influència persa. Però la clau de tot és que Macedònia no era una polis com les polis gregues. Macedònia era un regne. Macedònia era un regne amb un sistema polític, econòmic, absolutament diferent, molt més gran, molt més potent que qualsevol de les polis gregues. Les polis gregues eren minúscules al voltant de Macedònia. L'extensió territorial de Macedònia era enorme i la població era absolutament enorme. Per tant, era un gran estat, un gran regne, que es crea al nord del que avui en dia és Grècia, a la Tràcia antiga, i aquest estat havia anat entrant a poc a poc en contacte amb les polis gregues. Havia anat...
Eren tracis,
No, no són Tràcia. No. Està a l'actual Tràcia, sí. Però no són Tràcia. És indoeuropea, és clarament indoeuropea, és una estructura indoeuropea. Els tracis són preindoeuropeus, els tracis són un poble preindoeuropeu, rarito, els tracis... Sí, i els tracis havien ocupat part de Macedònia, però avui en dia ocupen part del que avui en dia és Turquia, part del que avui en dia és Bulgària, i els tracis són diferents. Els macedònics ocupaven part del que avui en dia és Tràcia i Macedònia. No sé si us sona, però el tema de Macedònia avui en dia és un tema molt conflictiu. És un tema molt conflictiu perquè havia ocupat un gran territori, els grecs, que són com són, hi havia hagut una antiga república iugoslava, que era la República de Macedònia. Llavors la República de Macedònia es va independitzar. Però els grecs no deixen que es digui Macedònia. I la bandera de la Macedònia independent és un sol, el sol de Regina, i els grecs estan... Ara s'han calmat. És a dir, com que deuen diners a tothom, s'han calmat. Però quan no devien diners a tothom... Estan al nord, estan al nord.
Bé, aleshores la base econòmica de Macedònia era també radicalment diferent de la base econòmica de la Grècia tradicional. No sé si has estat a Tràcia?
No.
No et sona a Tràcia? Tràcia és verda, Tràcia són grans camps, muntanyes i arbres fruiters, a prop de Tràcia per les carreteres de Tíbon Vigili que hi ha ossos, ossos no de menjar, sinó de matar. És totalment diferent. I Grècia és una terra absolutament pobra. A la Grècia, hi ha oliveres, hi ha figueres, hi ha vinyes i poc. És molt pobra i Macedònia i Tràcia és extraordinàriament rica. Hi ha moltes muntanyes, és molt més fèrtil. Un cop passes de Tessàlia, tot és fèrtil. I si baixes de Tessàlia, és Grècia. Econòmicament és molt pobre. Figueres i coses estranyes, però pobres. Bé, aleshores la base econòmica de Macedònia era molt més rica que la de Grècia. Era molt més gran i molt més rica. No solament tenia una agricultura molt diversificada i molt rica, sinó que tenia ramaderia, una ramaderia important, i amb el temps va anar adquirint el control de les mines de plata de la regió i les mines d'or de Tassos, de l'illa de Tassos. Un dels pocs llocs de Grècia on hi ha or. Per tant, econòmicament no té res a veure amb Grècia. Grècia vivia de l'exportació d'or, de les mines del Laurion, de les mines de les Cicles, vivia de l'exportació de productes molt simples, però era una economia bastant de subsistència, tant de subsistència que havien d'emigrar. Havien de crear colònies per poder sobreviure. L'estructura política de Macedònia també era completament diferent a l'estructura política de Grècia. Hi havia una monarquia que era de tipus indoeuropeu, és a dir, una monarquia que era electiva, el poble en armes, i això tindrà una enorme importància per la història de Macedònia i de Grècia. Qui escollia el rei era el poble mar. És a dir, es reunia a l'exèrcit, es feia una proposta i a l'exèrcit agafava l'espasa i l'escut i si estava d'acord donava. S'escollia electivament. En la pràctica no, però en teoria era electiva. I això tindrà
una enorme importància. Quedem amb això perquè tindrà una importància brutal per la història de Grècia. Bé, hi havia també una espècie de consell d'ancians i tenia una religió de tipus indoeuropeu. Tenia una religió que creia, de fet, un dels olims està, el principal olim està a Macedònia, molt a prop de Dion i de Pera. Per tant, tenia una estructura radicalment diferent a la de les ciutats gregues, parlava un dialecte del grec, però que tampoc era exactament molt grec, i en principi l'estat l'hauria fundat un tal Pèrdiques aproximadament cap al 700 abans de Crist i cap al final del segle V, és a dir, cap al 400 i poc, un tal Arquelaos hauria modernitzat la tradició ha enfortit el poder del rei, renovat tota l'administració i ha promogut la militarització de la societat i la creació d'un exèrcit d'un exèrcit més o menys professional. També durant a finals del segle V és admès en els Jocs Olímpics, no tothom estava d'acord en que pogués participar en els Jocs Olímpics, com no tothom estava d'acord en que fos a Grècia, que se'ls considerés grecs, i aquí podeu veure l'extensió de Macedònia. Macedònia era molt més gran que absolutament qualsevol polis grega, molt més potent, amb un exèrcit molt millor organitzat, molt més potent que qualsevol altra ciutat. El que passa és que ells mateixos no es consideraven exactament grecs. Aleshores, en el segle IV arriba el govern de Filip II i la implicació directa de Macedònia en els afers de Grècia. Filip II era fill de l'anterior rei, d'Amintas III. Però el que té interès és que Filip II havia estat hostatge dels tebans. Els hostatges, suposo que més o menys us sona, és una institució molt pròpia del món antic. Quan dues ciutats signaven un tractat, s'enviaven hostatges. És a dir, si no compleixes el tractat, normalment eren personatges importants, fills de reis, reis, nobles, etc. Aleshores, la garantia, com que hi havia una confiança que feia fàstic, la garantia era els hostatges. Que tu no compleixes el tractat, doncs et mato el fill. Sempre hi havia qui deia, tu mata el que em treus un problema de sobre. Però, en principi, no. Per tant, Filip II de Macedònia, havia estat hostatge a Tebes. A Tebes va conèixer l'estructura dels batallons sagrats. A Tebes va saber com funcionaven exactament els batallons sagrats i quines avantatges tenien des de la perspectiva militar. Poc després torna a Macedònia i a Macedònia aconsegueix fer-se amb el poder. No està clar com es va fer amb el poder. Quan es diu que no està clar com es va fer el poder, es sospita que sí està clar, que va matar el papa i es va instal·lar com a rei. Bé, aleshores, un cop instal·lat com a rei, va reformar absolutament l'exèrcit. L'exèrcit macedònic va patir un canvi absolut i aquest canvi absolut va ser barrejant elements perses, elements tradicionals, de la cultura macedònica i elements tebans. Va inventar una forma d'exèrcit que es va conèixer com la falange macedònica. La falange macedònica serà la unitat militar més potent del món antic fins que apareixi la legió romana. La legió romana és molt més potent. I els romans es van menjar amb patates. La falange va fer d'acompanyament de Macedoni quan va aparèixer la legió. La legió era infinitament més potent que la falange, però fins que no va aparèixer la legió, la falange és la unitat militar que va aconseguir uns èxits veritablement espectaculars en el món antic. La falange, la clau de la falange era la seva flexibilitat tàctica i l'ús d'una, són diverses les claus de l'èxit. Un és l'ús d'una llança típicament macedònica que es coneixia com a sarissa. La sarissa era una llança que sembla que tenia 2,5 metres o 3. Aleshores, el que feien els soldats era avançar en fileres i tots baixaven de llança. Aleshores, el que avançava era un marc de llança. Encara que es trenqués una llança, la del darrere es matava. O es trencava la primera i la segona, és igual. Eren quasi 3 metres de llança, o sigui que allò avançava i ho agullava absolutament tot. Era impossible oposar-s'hi. Però no solament això, sinó la mobilitat tàctica. La falange podia moure's i funcionava combinada amb cavalleria. No era la fila de bèsties que era els hòplites. Els hòplites eren molt simples, més simples impossible. Aquests estaven ben organitzats, hi havia un sistema d'ordres i, a més, una novetat importantíssima. La falange macedònica i els macedonis tenien enginyers. Als hòplites no hi havia cos d'enginyeria. Els cossos d'enginyers són extraordinàriament importants i, sobretot, són importants en el món romà. Si els romans no haguessin tingut enginyers, no haguessin arribat on van arribar. No sé si us sona, però hi ha un exemple que és clàssic. El Massalà, a Palestina. Els jueus es van tancar en una muntanya que era absolutament impracticable. És a dir, hi ha unes pendents brutals i els jueus estaven a dalt, hola, els romans estaven a baix, els jueus donen una blu, aleshores els romans van dir així, doncs mira el que hi ha. Van construir una rampa fins a dalt. Es van liquidar tots. Però es van liquidar gràcies a un problema d'enginyeria, a construir una rampa. No sé si us sona, però els romans construïen campaments de la nit al dia, construïen carreteres, construïen ports, etc. No sé també si us sona, però quan César va arribar al Rin, es va trobar que els germànics estaven a l'altre cantó del Rin, en plan, mira lo que hago, i els romans van construir un pont i ensenya'm lo que haces ahora. És a dir, l'enginyeria era enormement important en els exèrcits. En els antics ja no és actual. Els grecs no tenien enginyeria. És a dir, quan els espartans arribaven a les muralles d'Atenes, els atenesos els deien aquí. Pues nos vamos. Però no podem fer res. Aquests tindran enginyeria, tindran enginyers i això explica gran part dels seus èxits militars. Bé, per tant, tenen un exèrcit completament nou, eficient, i amb aquest exèrcit nou i eficient es dedicaran a portar a terme una política expansiva. És a dir, es decideixen a primer expulsar els atenesos del nord de l'Egeu, expulsen els tracis de les mines del Pangeu i començaran a intervindre activament en els assumptes de Grècia. Grècia ja no els hi queda lluny, ja no és una cosa difícil i impossible, sinó que cada vegada més aniran prenent protagonisme en els assumptes grecs. Fins que al final, després de la batalla de Queronea, han aconseguit l'hegemonia militar de tota Grècia. Han derrotat a tots els grecs a Queronea,
Aqueronea, la batalla d'Aqueronea, no sé si us sona, és una batalla que Filip de Macedònia li va costar un ull de la cara. Literalment li costa un ull. Però després d'Aqueronea, els grecs, els macedònics, es fan amb el control absolut de tota Grècia. Tota Grècia, excepte Esparta. Excepte Esparta, que per raó de prestigi, en aquesta època els espartans ja són quatre gats i no es va voler unir a la lliga de Corint, que és la que es va fundar i a la qual Macedònia tenia el comandament militar absolut i no hi havia no s'havia de pagar cap tribut. L'exèrcit era macedònic i els macedònics posaven la seva lliga. Ni mercenaris ni macedònics. Aleshores, un cop Filip II ha aconseguit l'hegemonia a la lliga de Corint o l'hegemonia a tota Grècia, el tio original ell declara la guerra a Grècia. Aleshores, és a dir, es prepara per atacar Pèrsia i va ser assassinat. En el moment en què estava preparant la campanya contra Pèrsia, va ser assassinat i quan és assassinat, tota Grècia es revolta contra els macedònics. Es revolta contra els macedònics i els macedònics escullen com a nou rei a un fill de Filip II de Macedònia, que és Alexandre, que serà conegut com Alexandre Magne. Alexandre Magne, que és un dels personatges més enigmàtics de la història. Un personatge del qual tothom en parla i ningú en sap. Ningú en sap absolutament res. Però el tema de l'Alexandre Magne, el deixem per la companyia, el meu coll us ho agraïa. Més o menys clar?
Sí.
No les he penjat, però les penjaré. De fet, sempre dic que les penjaré i mai les penjo, però té una explicació.